Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar quines són les notícies més destacades d'aquest matí. El preu de la fruita s'encareix entre un 10 i un 15% per mort del bloqueig a l'estret d'Hormuz, l'impacte del canvi climàtic i la pèrdua de plantacions locals. De fet, el mercat majorista Mercapalma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
De fet, les taronges conreades a les illes només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. Sigui com sigui, Mateu Pascual, un dels propietaris d'Hortalizas Pascual, ha explicat a l'informatiu matí que el producte local s'aprecia.
Jo crec que té valor bastant el producte mallorquí, diríem. Clar, després davant els preus, cadascú decideix, però crec que hi ha bona part de la població que cerca el producte local.
Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una variat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
Els sistemes dunars de les Illes Balears estan en millor estat que els anys 80 i 90, tot i que en diferències importants depenent de la zona. Una evolució que es deu als canvis en les polítiques més proteccionistes que s'apliquen des de fa 4 dècades. Tot això no és definitiu ni irreversible.
L'investigador de l'IMDA, Lluís Gómez Pujol, destaca que el parc de Mondragó, per exemple, la recuperació és excel·lent, al contrari que llocs com Platges de Moró, on l'arquitectura de la zona i l'afluència turística fan que el manteniment sigui molt complicat.
És que estem augmentant el número de gent, és evident. Hi ha més turistes que no havia enrere i hi ha més població. No només hi ha més turistes, sinó que el cens ens està donant una població més alta. Això que vol dir al final? Que a l'estiu hi ha molta més gent sobre el recurs platja i platja d'una.
I atenció, perquè arranca l'època d'alt risc d'incendis forestals amb un dispositiu integrat per 350 efectius que tenen l'objectiu que la campanya sigui tan bona com la de l'any passat.
Ho ha explicat fa uns minuts a l'informatiu matí el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, que afirma que l'any passat es varen batre rècords de superfícies mínimes afectades pel foc a la comunitat. Per això, enguany s'ha desplegat un ampli dispositiu i el personal li farà feina 9 mesos a l'any i no 6, com en temporades anteriors.
Tot un operatiu que suma 350 persones, que naturalment també fan diferents turnos, perquè no les poden tenir tots 24 hores en el dia de forma permanent. Ja s'ha incrementat aquest operatiu amb un 10% de persones respecte a l'any passat, i també tenim el personal, direm, més temporal, ja el tenim 9 mesos a l'any, quan vàrem entrar nosaltres només eren 6 mesos, ja el tenim 9 mesos, de tal manera que estan amb una major estabilitat i també una major formació i professionalització.
La Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial.
I l'actualitat estatal passa avui un dia més pels tribunals perquè es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, qui s'enfronta a 24 anys de presó.
Això serà al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional declaren pel cas Kitchen l'antic director del CNI, Félix Sanz Roldán, l'excap de l'UCO i coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolçat.
Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns, d'aquest 4 de maig, encertant jornada amb 18 graus de temperatura, temps estable, temperatures sense canvis respecte al dia d'ahir. Això sí, els núvols tornen a ser protagonistes amb possibilitat de nou de qualque ruixat dispers. Avui es preveu també que la normalitat torni a l'aeroport de Palma després dels retards generats ahir per la pluja. Ha estat un pont, un dia primer de maig, en què algunes zones turístiques, com per exemple Son Bou, a Menorca, Peguera, a Mallorca, han superat un 70% d'ocupació hotelera. Les dades de reserves per aquest pont preveuen una pujada del 50% en el cas dels visitants estrangers, segons dades facilitades per Destinia, mentre que en el supòsit dels turistes nacionals la xifra ha baixat una mica, un 6% respecte a l'any passat. Sembla que els espanyols ens han mogut manco perquè tenien la Setmana Santa molt recent i els estrangers continuen triant el nostre país com a destinació segura mentre dura la Guerra d'Orient. Vos contam també que avui s'obri el termini per sol·licitar plaça escolar per al curs 2026-2027 als nivells d'educació infantil, primària, secundària i educació especial. Les famílies tindran fins al 14 de maig per presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics. Les matrícules s'hauran de formalitzar segons l'etapa educativa entre el 22 de juny i el 1 de juliol. Sense deixar de banda l'educació, Comissions Obreres, UGT i Estei han convocat els treballadors dels centres d'educació de 0 a 3 anys de les Balears a una vaga el 7 de maig en protesta per la precarietat del sector i en defensa de la seva dignificació. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Els tres sindicats més representatius del sector justifiquen en un comunicat la vaga per la precarietat estructural, diuen, que s'ofereixen les treballadores d'aquest sector altament feminitzat i essencial per al sistema educatiu. En el marc de la vaga, la xarxa 03, amb el suport del sindicat, ha convocat una concentració el 7 de maig a les 6 a la plaça d'Espanya, a Ciutat, a Eivissa, a Vara de Rei i a Ciutadella, a la plaça del Born, per visibilitzar el conflicte i exigir respostes immediates. Aquesta acció s'afegeix al calendari de mobilitzacions ja iniciat a Mallorca i que continua avui, dia 4 de maig. Les educadores de les escoletes es manifestaran aquest dilluns a la seu de PIMEM per reclamar un conveni col·lectiu autònom.
Destacam també que ha estat un cap de setmana d'accidents de trànsit. Un, en aquest cas, múltiple, ahir a Palma. La conductora de 32 anys va perdre el control del vehicle, va envair el carril contrari i va col·lidir amb tres turismes estacionats al carrer de Bisbe Bernat Nadal. Ella, això sí, va resultar il·lesa. Segons va explicar els agents, es va quedar dormida al volant mentre tornava a casa.
I un altre accident, ahir de matinada a l'autopista d'Inca. En aquest cas, un vehicle va trabucar i el conductor va quedar atrapat a l'interior. Va ser necessària l'actuació dels bombers per alliberar-lo. El conductor va ser traslladat a Sol Llàtzer, on se li van fer les analítiques pertinents per determinar si conduïa sota els efectes de qualque substància.
Ho hem escoltat de la banda dels nostres companys dels serveis informatius. L'actualitat estatal passa una vegada més pels tribunals. Es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports José Luis Ábalos. Recordem que estava prevista per la setmana passada, però es va ajornar per tenir unes jornades pràcticament de rècord viscudes al Tribunal Suprem en les declaracions del qui era assessor ministerial Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
S'enfronta una petició de 24 anys de presó. Està previst que expliqui si va intervenir en el procés d'adjudicació dels contractes milionaris de Mascaretes de Soluciones de Gestió per part de dues empreses que depenen de transports. També respondrà el presumpte comissionista Víctor de Aldama sobre els suposats suborns dirigits a finançar el PSOE. Aquest va acusar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de liderar la banda organitzada amb Ábalos com a segon.
El Consell General de Poder Judicial i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades han aprovat unes noves directrius que poden canviar una situació habitual per a moltes famílies divorciades amb fills.
Així és, Marta, perquè fins ara pares i mares havien d'entregar als centres escolars la sentència completa de divorci per justificar aspectes com la custòdia o el règim de visites, un document que sovint inclou informació molt sensible i que no és necessària per al dia a dia del centre. Ara, aquestes noves directrius proposen una solució: certificats judicials més breus que només incloguin la informació imprescindible perquè escoles, administracions o entitats esportives puguin actuar correctament. Després en parlarem a l'advocat que ha proposat aquesta iniciativa, Alfonso Pacheco.
I ahir va ser el Dia de la Mare i això es va notar també a les floristeries. D'aquesta manera, ho compartim amb els espectadors i ho descrivim pels oients, estava la Rambla ahir capvespre a Palma. Moltes persones varen sortir en recerca d'un bon ram per dur a sa mare o també a la seva dona. Un testim en forma de rosa, de clavells, de tulipes, que la pluja va fer arribar més tard del previst, però que no ha faltat en aquest dia. Per això, la frase d'avui, 9 i 9 minuts, precisament va de mares.
Així és, la frase és de la novel·lista i assagista nord-americana Barbara Kingsolver, que va dir: la força d'una mare és més gran que les lleis de la naturalesa.
Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs. Si cal, prova-ho mil vegades.
I de què parla tothom avui, Xisco Nadal? O no sé si demanar-te què diria la mare d'aquesta persona en concret?
Supos que hi ha que demanar permís. No ho sé, hauríem de parlar amb ella si descobrim a la Fiquies. I de fa dies que tothom parla de l'estàtua de Banksy que va comparèixer al vell mig... No, Banksy, que sempre diu que és al revés. En Banksy...
Que és mal de dir, eh?
Sí, ho és.
Tothom diu en Banksy.
No passa res. Banksy, que va comparèixer al vell mig de Londres aquest cap de setmana. En el jardín nova sorpresa de Banksy, el cor de Londres. L'artista urbà britànic, conegut arreu del món pel seu estil provocador i anònim, ha reaparegut amb una obra inesperada i aquesta vegada no és un grafit. Es tracta d'una escultura instal·lada a Waterloo Place, molt a prop de Downing Street, la residència del primer ministre britànic. La peça mostra un home amb vestit que avança com si desfilàs amb una gran bandera que, empesa pel vent, li tapa completament la cara. Una imatge potent que molts interpreten com una crítica al nacionalisme sec i a l'ús dels símbols patriòtics com a eina política. L'obra ha aparegut de manera gairebé clandestina durant la nit, seguint el segell habitual de Banksy. Ja ha estat l'artista mateix qui n'ha confirmat l'autoria amb un vídeo a les xarxes socials. A diferència dels seus murals, aquesta escultura marca un pas, una passa més en la seva trajectòria artística, explorant ara nous formats, però mantenint intacte el seu missatge crític. La instal·lació ja ha generat debat i curiositat entre ciutadans i turistes, i les autoritats locals han decidit protegir-la perquè pugui visitar-se i aquest Banksy, una vegada més, ha transformat l'espai públic en un altaveu que ens obliga a mirar i potser a qüestionar-nos allò que tenim davant dels ulls. Com a fan de Banksy, Marta Garau, com valores aquesta instal·lació?
Home, jo he de dir que és espectacular la imatge, no? Com la bandera cobreix el rostre, no? I la crítica social que hi ha al darrere també me sembla potentíssima, no? A vegades les persones se troben cegues, no? Davant institucions, banderes, davant...
Davant el poder.
Exactament. Després m'ha cridat molt l'atenció el dispositiu que es va fer de vespre, perquè això requereix camions per poder aixecar aquesta estructura.
Això també indica que hi ha col·laboració per part de qualsevol tipus d'institució, perquè una cosa és que facis un grafit o una pintada de matinada, no? I una altra cosa és que siguis capaç
és un dispositiu especial,
que puguis plantar aquesta escultura. I jo sé, llarg mig, que jo d'entrada me pensava que era IA, perquè aquesta tècnica d'escultura sembla que està com a borrosa.
Perquè, sí, és veritat, sembla un dibuix.
És una tècnica que està feta amb ferro, perquè després li donen com una pàtina, que m'ha passat el mateix aquest Pasco, que va anar a Bordeus, hi ha una escultura en Jaume Plensa, que també utilitza la mateixa tècnica, que ho mires i pareix una fotografia feta escultura. I això és més o manco el mateix. És cert que fan ganes d'anar en aquest Waterloo Place a veure mem com ha quedat.
I tu creus que els polítics hauran fet la reflexió després de trobar-la aquí, al vell mig, en una zona en concret on precisament se parla, no?, d'aquesta qüestió?
Tinc els meus dubtes. Jo crec que aviat això quedarà assumit com a part del paisatge, que no l'hagin retirat i, a més, a un passatge com aquest de Waterloo, on hi ha un munt d'estàtues equestres de prohoms que han marcat sa vida dels britànics, troc que no està de més aquesta reflexió a la qual mos convida l'estàtua, però no sé si farà pensar molta de gent o els farà canviar de parer. Però m'agrada la metàfora, que a vegades no només la justícia et cega, sinó que també es poda, molt sol, embolcallar en segon quin tipus d'atribucions que fa que podria ser no facen allò que toca.
Perquè recordem, ara ja no hi ha dubtes de qui és Banksy. Després que ell va mostrar la seva autoria, o sigui que ja no és com temps enrere, la qual cosa vol dir que si cerquen culpables, si hi ha una sanció, per exemple, no?, per ocupar un espai públic, ara el manco saben a qui dirigir-se. Això també és important, se li ha llevat part del romanticisme.
Crec que
no
s'ha confirmat en el mil per mil.
No,
És a dir, sempre quedarà aquesta cosa, aquest rotllo misteri, tot i que ell n'ha parlat, ja dic que s'estàtua et seva. S'estàtua et seva, però...
Seguen... Sí, de fet, la firma, si vos fixeu,
sí, seguen sense saber exactament
l'identitat de l'artista.
Com és aquest jove. Bé, si creïm la persona que diuen que és, li posen cara. Però
exactament,
no sabem si sí o si no. El món va així, Marta.
I tot, després tot ho debatrem i seguirem investigant, no?, sobre la figura d'aquest artista que no deixa de ser polèmic, no?, i que genera totes aquestes reaccions. En la bona companyia de Xisco Nadal, Ivan López, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que fa possible aquest programa d'aquesta manera, començar amb la setmana. Soy metálico en el jardín.
jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico en el jardín botánico. Con mi pensamiento sigo el movimiento.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 16 minuts. Avui és dilluns. Els nostres oients i espectadors més habituals ja ho saben. Avui és tertúlia política. La tertúlia, el debat, l'anàlisi de l'actualitat amb els diferents representants parlamentaris, que en ordre de representació al Parlament. Saludam Margalida Pocoví, diputada del grup parlamentari popular. Bon dia, senyora Pocoví.
Bon dia a tothom.
S'incorpora Teresa Suárez, diputada del grup parlamentari socialista, per primera vegada en aquestes tertúlies. Un plaer saludar-la, senyora.
Moltíssimes gràcies.
Saludam Sergio Rodríguez, portaveu del grup parlamentari Vox. Bon dia, Sergio.
Bon dia, buenos días.
Tot d'una s'incorporarà el senyor Apesteguía i saludam el diputat del grup parlamentari Mixt per Unides Podem, José María García, que ja ens escolta. Senyor García, bon dia.
Bon dia, buenos días, què tal?
El repàs a l'actualitat, precisament avui ens parla també de xifres. Balears va tancar 2025 com una de les comunitats autònomes amb major creixement demogràfic a Espanya, acostant-se a l'1,25 milions d'habitants aproximadament. Tot apunta que 2026 també serà un any de gran creixement poblacional. Avui volem plantejar quins són els nous reptes davant una població que creix. Reptes com pot ser la gestió dels serveis bàsics, la gestió de l'habitatge, que tantes vegades hem parlat en aquest programa. Així que la primera pregunta que traslladam als nostres portaveu és com s'enfronten aquests nous reptes, senyor Pocoví?
Efectivament, estem davant uns reptes demogràfics. Jo dic que entre l'any 2000 i 2025 la població de la nostra comunitat autònoma va créixer amb un 47%, mentre que la mitjana, la resta de l'estat espanyol, va créixer en un 17%. I ni tan sols en temps de crisi s'ha frenat aquest creixement demogràfic. En els 10 darrers anys hi ha hagut un creixement d'un 12,7%. Per tant, està clar que davant aquest creixement poblacional és una necessitat, una adaptació de les infraestructures de professionals de serveis públics per garantir als ciutadans d'aquestes illes uns serveis bàsics essencials en sanitat, en educació, en serveis socials o bé en habitatge. Dir també, en quant a infraestructures en concret, que durant anys hi ha hagut municipis amb reclamacions històriques reclamant centres escolars, reclamant centres de salut, residències, però no varen rebre resposta per part de la presidenta del govern, la senyora Francina Argón Mangol, durant els seus 8 anys de govern. En canvi, ara sí, el govern de Marga Proens, molt en el seu compromís de donar resposta en aquestes reclamacions històriques, ha fet una planificació a través d'illes en transformació, amb inversió de 3.800 milions d'euros en projectes concrets. Estem xerrant d'infraestructures educatives, 77 nous centres educatius programats, ampliacions, reformes, més places de 0 a 3 anys, infraestructures sanitaris, 27 nous centres d'atenció primari, un hospital nou a Felanitx, que ja s'ha posat la primera pedra, com bé saben, inversions en infraestructures sociosanitàries, 14 noves residències, més 5 reformes de centres sociosanitaris, habitatge, evidentment, habitatge, més de 1.000 habitatges protegits, planificats per el lloguer social, també amb mobilitat, incrementant la xarxa ferroviària que havia estat paralitzada durant aquests 8 anys del govern de l'esquerra. Com bé saben, el projecte més avançat és el de Palma Llucmajor, però també n'hi ha d'altres, inclús millores dins la xarxa TIP, en cicles de Saigo que havien estat deixades també de la mà de Déu, cicles de Saigo, noves depuradores, noves desaladores, noves connexions, també més inversions en policies, en seguretat, en medi natural, en turisme sostenible. Crec que això són les respostes que està donant en compromís aquest govern davant aquest repte demogràfic assoleix la nostra comunitat.
S'enfronta amb més inversió en els àmbits que explicava la senyora Pocoví, sanitat, educació, habitatge de protecció oficial. Senyora Suárez, com s'enfronta el nou repte, el creixement demogràfic? Quins són els reptes a assolir?
Mira, jo en primer lloc li he de puntualitzar, no? La senyora Pocoví ho comprendrà. Moltes de la majoria d'infraestructures que s'estan ara mateix inaugurant venen o s'havien iniciat a la legislatura anterior. Jo crec que hi ha projectes que no són de 4 anys, que no són d'una legislatura i que moltes vegades estan en pont entre una i altres legislatures, i jo crec que és de rebut també reconèixer-ho, no? Jo penso que no podem negar cap de nosaltres que realment tenim un repte demogràfic, en tenim uns quants, no? Un dels reptes demogràfics, jo crec, majors que tenim, té que veure si nosaltres som 1.200.000 habitants a les Illes Balears, resulta que hem d'atendre a quasi 20 milions de visitants cada any, no? Això és una pressió demogràfica cada vegada més allargada en els mesos de l'any. Jo visc a Vall de Mossa i li he de dir que si sortim en el carrer i li demanem a qualsevol Vall de Mossa o Vall de Mossina si troba que hi ha pressió demogràfica, dirà que sí, sense cap dubte. Varen començar la legislatura amb unes promeses molt interessants per part de la senyora Proens, que anaven en línia de mitigar una mica, no? o de controlar una mica aquesta massificació, que ella va parlar de massificació, i no s'ha fet res. Òbviament, quan més turistes hem d'atendre, més persones per atendre-ho necessitem. Per tant, jo crec que és una contradicció després queixar-nos de que tenim més treballadors quan les necessitats d'atendre a totes aquestes persones creixen. Crec que hi ha un problema demogràfic molt seriós que hauríem de plantejar-nos, que té a veure amb l'envelliment poblacional. Ara mateix a les Illes Balears som més, jo encara no hi soc, però estic a prop, més persones de 65 anys que persones de 16. No? Jo crec que han de ser seriosos, han de posar el foco allà on realment és. Les Illes Balears són un territori limitat, amb uns recursos limitats, i els recursos de l'aigua, de la gestió dels FEMs, de la mobilitat, són incompatibles amb tenir 20 milions de visitants cada any. Crec que no parlar d'això és no posar la mirada en el principal problema que té la nostra comunitat autònoma.
La senyora Suárez, el senyor Rodríguez, feia referència a l'impacte del turisme com a clau per a la gestió de tots aquests serveis.
Bueno, es que a mí me gustaría cambiar de tercio, porque yo creo que cuando hablamos de reto demográfico, primero nos tenemos que enfrentar a una realidad, y es que cuando en muchas provincias españolas, como Cataluña, muchas de Andalucía, el primer nombre de los niños que nacen es Mohamed, es que tenemos un problema. Cuando la población de las Islas Baleares crece de manera exponencial, pero crece de manera exponencial no porque nazcan niños, sino porque cada vez llegan más inmigrantes, es donde tenemos un problema y donde habría que poner el foco. El envejecimiento de la población, la falta de ayudas a la natalidad, la falta de ayudas a los padres y las madres que quieren conciliar su trabajo con el hecho de ser padres, la falta de valentía a la hora de afrontar esta sustitución de la población autóctona de Baleares en concreto, de España en general, por toda esta gente que está viniendo de fuera. Yo creo que este es el verdadero reto, porque nos tenemos que empezar a dar cuenta que lo que ahora parece que es una solución temporal por la falta de nacimientos, por la supuesta falta de mano de obra, etcétera, etcétera, se va a acabar convirtiendo en un problema, porque lógicamente, como se está hablando ahora mismo, todas las personas que vienen de fuera adquieren una serie de derechos derechos lógicos y naturales, derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a ayudas asistenciales en caso de que sean aptos para recibirlas, y entonces tenemos que empezar a poner una balanza qué aporta toda esta gente que está llegando y qué es lo que nos cuesta, porque al final estamos, parece que poniendo el foco en los 20 millones de turistas que vienen aquí, no olvidemos que los 20 millones de turistas que vienen a Baleares son los 20 millones que nos dan de comer al resto de los ciudadanos de Baleares, porque aquí ni tenemos petróleo, ni tenemos fábricas de coches, ni y el poquísimo tejido industrial que había por la desidia de unos y de otros y por la competencia y el problema de la insularidad ha ido desapareciendo. Entonces nos hemos convertido en una comunidad autónoma de monocultivo del sector servicios. Tendremos que plantearnos si hay alternativas y en base a que hay alternativas y realmente si las hay, poner filo al orgullo y trabajar en este sentido para no poner todos los huevos dentro de la misma cesta. Pero cuando hablamos del reto demográfico no podemos perder de vista que este aumento brutal de la población en Baleares en los últimos años es fruto de la inmigración, no fruto del nacimiento ni que vengan alemanes a vivir aquí todo el año.
I és la pregunta que estem fent. Com s'enfronten aquests nous reptes davant un creixement de la població, no? Davant un creixement de 1,25 milions d'habitants, que és la xifra del darrer any, com s'enfronten, no? Això suposa una gestió dels recursos, una inversió en quins àmbits. S'incorpora el senyor Pastella en aquesta tertúlia. Li faig un resum molt ràpid del que acaben just de dir els seus companys. La senyora Pocoví parlava que la millor manera de gestionar, no, aquest creixement poblacional és a través de la inversió en habitatge de protecció oficial, en sanitat, en educació. La senyora Suárez feia referència a que no se pot obviar l'impacte del turisme i el que suposa en aquest creixement poblacional. El senyor Rodríguez parlava de la migració i del cost que suposa també la migració. És el seu torn. Com s'enfronta aquest repte demogràfic, aquest creixement davant una nova situació a la que hem de fer front a les Balears?
Sí, moltes gràcies per l'explicació. Per cap de 31 de desembre ja pensava que arribaria més ràpid, però estic esbronat d'escorrellenc encara i, per tant, hagut de venir a un ritme més baix. En qualsevol dels casos, des de Més per Mallorca, intentant sempre anar a l'arrel, no?, dels reptes que se mos plantegen, perquè si no, si només mos quedem en la capa més superficial, acabam fent política més estètica que estructural. En el final, la qüestió de fons per nosaltres és que tenim un model econòmic que se basa en el creixement en volum continu i que cada any haguem d'incorporar 16.000 treballadors regulars més, les persones que puguin venir a fer feina i que encara no hagin aconseguit regularitzar la seva situació a les Illes Balears. Per tant, ens poden situar fàcilment unes 17.000 persones que necessita incorporar el sistema econòmic cada any per funcionar. Clar, és un creixement damunt d'una població d'un milió d'habitants molt complicat d'assumir, i hem de veure qui se beneficia d'aquest sistema econòmic, qui en surt perjudicat, perquè nosaltres, a diferència de vos, estem segurs que els qui en surten més perjudicats, sense cap tipus de dubte, són les persones que venen a viure, perquè els atreu el mercat, el sistema econòmic, perquè necessita treballadors a sous baixos, poc qualificats, per poder-los explotar laboralment. També regulars, vull dir, aquí s'intenten fixar en l'anècdota per congriar odi i por a la ciutadania, però el problema és que hi ha un seguit d'empresaris que han decidit apostar per un sistema econòmic que se basa en el seu creixement en volum, bàsicament del sector serveis i del sector turístic. Per tant, això és la qüestió que hem de tractar. Si davant de res volem seguir apostant per una economia que necessita cada any la incorporació de 16.000, 17.000, 18.000 nous treballadors, simplement per funcionar. O si volem anar a un altre sistema econòmic que mos permeti tenir una població molt més estable i, sobretot, que aquesta població, que els treballadors d'aquesta població puguin millorar les seves condicions i, per tant, tenir una economia que treballi més la qualitat, que sempre significa que els treballadors participin més de la riquesa que generen.
Tot una poden respondre els seus companys de taula, però acabam el manco aquesta primera ronda de valoracions. Senyor García, al seu torn, com s'afronta aquest nou repte demogràfic?
Pues con más inversiones, quiero decir. El modelo económico de las Illes Balears, que es un monocultivo basado en el turismo, que tiene necesidad de mucha mano de obra, pero esa mano de obra que viene a trabajar aquí es la que más sufre también las consecuencias de que no haya un acceso a la vivienda, porque claro, aquí se ha utilizado todo para el turismo, las viviendas también. Y entonces, bueno, pues la gente no tiene acceso a la vivienda. Lo que no puede ser es que la gente que esté trabajando, el que venga a trabajar aquí, tenga que vivir en caravanas o en chabolas o en tiendas de campaña. Eso lo que es, que por eso digo que son los primeros sufridores de las consecuencias de que haya un modelo económico que necesite mucha mano de obra, y necesitamos servicios y necesitamos vivienda para esa mano de obra, y además para todos los demás que creo que no vienen a vivir o sea vienen a trabajar aquí, porque claro, si seguimos el discurso que plantea la ultraderecha, que como consecuencia del aumento de la población hay más gente de fuera que viene aquí, que son legales o que no tienen la situación regularizada, pero aquí el número mayor de gente de fuera es gente europea, italianos, alemanes, ingleses, que estos posiblemente no sean gente joven que esté aportando, sino que sean jubilados que vengan a vivir aquí. Por lo tanto, creo que hay que darle solución a la población que viene a trabajar. Hay que invertir más en sanidad, en educación pública, en servicios, y lo que hay que hacer es cuidar el territorio y las infraestructuras.
Primera ronda de preguntes, no?, i de suggerències. En aquest cas, el senyor Rodríguez era el primer que demanava la paraula per respondre al senyor Pestegui sobre el model econòmic que tenim.
Porque es que el señor Pestegui ha dicho lo mismo que dije yo la semana pasada en esta misma cadena.
No.
A ver, nosotros pensamos que al único que beneficia esta llegada masiva de inmigración es evidentemente a las grandes empresas, que pueden contratar personas en condiciones, digamos, que de bajos salarios, de jornadas extensivas de trabajo, y que se aprovechan de esta mano de obra. Y nosotros lo que decimos es que en un país donde sigue habiendo un 11% de paro, y en el caso de Baleares, donde hay unos 91.000 parados, de los cuales una parte de esos parados son españoles y otra parte son inmigrantes legales que tienen aquí o ya su DNI o su permiso de trabajo y residencia. Si hay personas en paro, ¿por qué esta necesidad de la que usted hablaba, de que se incorporen cada año 17.000 nuevos trabajadores? No, lo que hay que hacer es buscar condiciones dignas para los trabajadores que ya están en este país. Primero vamos a consumir la gente que está en el paro, y luego ya, en todo caso, nos plantearemos cómo, cuándo y de qué manera importamos trabajadores. Pero lo primero que hay que hacer es garantizar condiciones dignas de trabajo, porque yo estoy convencido que si los sueldos, las jornadas laborales, etcétera, del trabajo en el campo, del trabajo en la hostelería, del trabajo en el cuidado de personas mayores fueran las que deben de ser, no tendríamos que importar esta mano de obra extranjera a la que se explota y que nos hemos convertido en los nuevos negreros del siglo XXI. Es decir, tenemos que traer esta gente para que hagan los trabajos que supuestamente no quieren hacer los españoles. Y esto es falso. Lo que los españoles no quieren, trabajar en condiciones poco dignes de salario, de horarios i etcètera.
Record que tenen una intervenció més breu. Demanava la paraula ara la senyora Suárez.
Jo no deixo de sorprendre-me de la demagogia del senyor Rodríguez i de Vox, no? Jo crec que tots som els que tenim, no?, una certa edat, i m'ho recordant com en els anys 70, la gent que venia aquí a fer feina a l'hoteleria era gent andalusa o gent d'Extremadura o gent de Múrcia, no? La gent que viu a llocs on ara mateix hi ha més dificultats per tirar endavant, migren en els llocs on hi ha feina possible, no? Va passar a unes dècades amb gent de la mateixa península i ara passa amb gent d'altres llocs, perquè és una bona notícia, Espanya té una situació econòmica molt millor que fa unes dècades. Això és així de simple. I l'única manera de que això no passi és que se controli la quantitat de turistes que venen en aquestes illes, que és insostenible, però és insostenible per una qüestió física. Les illes són un territori limitat, amb recursos limitats d'aigua, de gestió de residus, etc etc. Per tant, això només ho resoldrem, com deia bé el senyor Pestegui, revisant el nostre model econòmic. Voler posar la culpa i aquesta etiqueta de tot lo dolent que mos passa a les nostres illes, a la gent que ve a sostenir, perquè si demà se n'anessin tots, haurien de tancar el xiringuito.
Senyor Pastella.
Sí, i com diu la senyora Suárez, senyor Rodríguez, la diferència cabdal entre vostè i jo és que davant la crítica a un sistema econòmic clarament injust i que explota a certes persones, a persones d'aquí i d'allà, és que vostès plantegen expulsar en els més dèbils, culpabilitzant-los de tots els mals, i nosaltres posam els focus davant els privilegiats que exploten i que s'aprofiten de la seva situació privilegiada en aquest sistema econòmic. I aquesta és la diferència que dalt. Si el que feim és assenyalar en aquests empresaris i dir-los, vosaltres teniu la culpa d'haver creat un model econòmic que a tots mos perjudica per igual en les persones que venen de fora i en les que vivim aquí. I és aquestes persones les que són les responsables i sobre les quals s'han de carregar la responsabilitat, i me refereix que la responsabilitat econòmica a través d'impostos que els afiblin de mala manera, de canviar el sistema econòmic que ells han creat. I aquesta és la diferència que et dalt, que jo no culpabilitzaré mai en el més desfavorable ni proposaré mai expulsions massives de les persones que simplement han anat a un territori allà on creien que podien tenir una millor perspectiva de vida, que insistes, és el que han fet els humans, d'ençà que el món és món. Si volen canviar i deixar de créixer demogràficament, perquè evidentment si en els darrers 60 anys han crescut un 200% la població, això és insostenible mantenir-ho. Això ho veu tothom. La cosa és sobre qui carregant la responsabilitat d'allò que ha passat.
Sí, gràcies. Jo voldria fer referència a la primera intervenció que ha fet la senyora Suárez respecte a la massificació turística com a culpable, diríem, d'aquest repte, d'aquest creixement demogràfic a la nostra població. Jo li voldria recordar que amb vostès el turisme va créixer en 115.000 places turístiques. En el govern de Marga Provença hi ha hagut un decret de contenció. Se fa feina per la contenció, un model turístic de contenció. Recordin que s'està combatent aquest creixement en per terra, limitant places turístiques, creixement zero, combatent l'oferta il·legal, com vostè va créixer de forma il·limitada, també per mar, en la reducció de creueristes i també, com vàrem veure la setmana passada, també per aire, impulsant la cogestió aeroportuària, allà on la seva formació no li va donar el suport. També voldria fer menció especial perquè sí, se xerra aquí d'obrers, de gent treballadora, evidentment, però no poden deixar de banda els treballadors professionals de serveis públics, de serveis essencials, sanitat, salut, el docent. Per tant, crec que s'ha de remarcar la feina que està fent el govern de Marga Provença en la captació i la fidelització d'aquests sectors de professionals, de serveis públics, reactivant la carrera professionals, declarant zones places de difícil cobertura i de molt difícil cobertura, també actualitzant el complement d'insularitat o com també en el retorn de les retallades injustes que se varen fer durant el govern de la senyora Armengol. I respecte que ha comentat el senyor García, respecte a l'habitatge, evidentment, l'habitatge davant aquest creixement demogràfic és un repte, un gran repte, i des d'aquest govern s'hi està fent feina de manera constant des del minut zero de la legislatura. Pensem que amb aquests darrers 15 anys hi ha hagut més de 160.000 persones més a la nostra comunitat i només s'ha incrementat en 36.000 nous habitatges. Per tant, cal fer feina per equilibrar aquesta oferta i demanda, perquè en aquest moment és totalment desequilibrat i tots els esforços d'aquest govern és en polítiques d'habitatge per arribar en aquest equilibri. Darrera aportació, senyor García, abans dels consells publicitaris.
Bueno, yo creo que no es suficiente no crear más plazas, sino que hay que reducir plazas si queremos cambiar el modelo económico y queremos dar puestos de trabajo con mayor valor añadido y no queremos dejar el turismo, porque el turismo creo que con el 45% del PIB es imposible es imposible cargarse el motor económico de las Islas Baleares. Lo que sí que hay que hacer es adaptarlo a un territorio que es limitado, y este territorio limitado, en lo que no puede hacerse es, como decía el otro día en el debate de una ley de movilidad de Mallorca, decía la representante de la ultraderecha, que lo que había que hacer es hacer más carreteras para meter más coches. Esto no es ninguna solución. Y lo que hay que hacer también es no solamente decir que hay que mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora de las Illes Balears, sino también cuando se da la oportunidad para votar medidas económicas que mejoren esas condiciones, lo que hay que hacer es apoyarlas en vez de ponerse en contra, en vez de ponerse al lado de los que están explotando a la gente. Por lo tanto, no solamente vale con no crear plazas, hay que reducir el número de plazas turísticas, y cuando se dan las medidas económicas o cuando se dan situaciones para mejorar la vida de las trabajadoras y los trabajadores, yo creo que hay que apoyar y no venir luego a hacer discursos como que lo necesario es mejorar las condiciones de los trabajadores cuando ni tu propio partido las apoya.
Són les 9 i 40 minuts, si me permeteu, una petita pausa a la ràdio escoltant el bisturí de Javier Alarcón a la tele. Fem una petita aturada publicitària i tot d'una reprenem aquest debat aquí al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el viaje. Si no fuera porque es noticia menor, hablaríamos del otro, de esa flotilla que estos días ha hecho un vengo voy a Gaza. Esa golondrina turística de presuntos activistas que reflotan día sí y día también. Más de 50 party boats desde 2008. Alguien oficial que paga y tú viajas mientras parece que haces algo. Desembarrancar donde no ha sido noticia ni la salida ni el regreso, ni que hayan salvado a Gazati alguno. Donde lo que se cuenta parece ser es que un Inker llamado Ángel se dañara luchando él solito contra todo el Estado de Israel. Vas a un lugar de guerra y barbarie oficial y resulta que te embarcan en un viaje oficioso que no da ni para dos tweets. Menos mal del verdadero viaje que conocíamos ayer. Movimiento del parque público de coches del Consejo Insular de Mallorca para, parece ser, servir al vengo voy de las cositas personales de los actos de partido del boxista y vicepresidente del Consejo, el señor Rodríguez. El presidente, el señor Galmés, pide explicaciones y me su dimisión, eso dice el titular. Lo cutre de usar una flotilla de coches que encaja curiosamente con lo que su formación Vox critica al gobierno de España. 121 coches oficiales más desde Rajoy, 833 que pagamos solo allí en Madrid. A ver si un día se desvela el misterio de qué les pasa con la comida y con los coches oficiales. Con lo español, lo cristiano y de derechas, que es conducir tu coche con la medida de la Virgen del Pilar, amparándote en el retrovisor. Y ya mañana, siempre conductores.
Nou i 42 minuts, dedicam aquests darrers 15 minuts de programa a parlar d'unes xifres, les de l'enquesta de la població activa del primer trimestre de 2026, que ens parla de l'atur aquí a les Balears. Xifres positives perquè va caure un 4,6% interanual, se situa a 91.800 persones, marcant el nivell més baix en un primer trimestre, encara que la desocupació va augmentar respecte al trimestre anterior per l'estacionalitat. Amb 39.000 aturats més, l'ocupació va créixer un 3,5% anual, superant la mitjana nacional. És previsible que les xifres d'ocupació puguin pugin una mica encara davant la temporada turística, però aprofitant per analitzar aquests resultats, no tan sols les xifres de l'ocupació, les xifres de la feina de l'atur, sinó també la qualitat d'aquestes feines. Són preguntes que traslladam als nostres portaveus, començant per la senyora Pocoví.
Com bé has dit, la valoració en el mercat laboral d'aquest primer trimestre és positiva. És una clara evolució favorable que ve marcada per unes millores salarials en la creació de lloc de feina durant tot l'any i en un avanç cap a un model de treball més estable, més inclusiu i de més qualitat, més sostenible. Pel que fa a les millores salarials, dic que aquí a la nostra comunitat s'ha crescut amb un 5,6% per damunt la mitjana estatal, que se situa en el 3,5%. Crec que aquestes millores salarials és gràcies a l'esforç compartit per part d'empreses, per part de treballadors i amb el compromís d'anar avançant cap a una ocupació de qualitat. En aquestes millores salarials se li ha de sumar també La xifra rècord d'afiliats a la Seguretat Social, com també és el número de contractacions. Les dades actuals d'aquest primer trimestre, contractats, n'hi ha 32.805 nous contractats. Això suposa un 12,2% més que l'any passat, i d'aquest contracte es remarca que un 72,6% corresponen a contractes indefinits. I en quant a la xifra rècord d'afiliats a Seguretat Social, que es puja a 540.388 afiliats, suposa un 3% més que l'any passat en aquestes dades. A tot això també se li ha de marcar, diríem, el fet de crear llocs de feina, com he dit abans, durant tot l'any, durant el mateix hivern. Per tant, com bé comentava l'altre dia la consellera Catalina Cabré, podrien dir que la desestacionalització ja no és una aspiració, sinó que seria, podrien dir que seria ja una realitat, ja que estem no estem en temporada alta i podrien dir que estem en plena ocupació. I en aquest avanç, un sector estratègic és el sector de la hoteleria, amb 170.000 treballadors a la nostra comunitat. Un sector que ha arribat a acords històrics amb unes millores salarials molt significatives, amb un increment d'un 4% que ja perceben els empleats dels hotels, de bars, de cafeteries, de restaurants, de discoteques. Per tant, això crec que són uns resultats molt satisfactoris, i són resultats satisfactoris fruit del diàleg social i del treball conjunt entre els agents socials i els agents econòmics.
La senyora Pocoví fa una valoració positiva d'aquestes xifres. Aprofit també per introduir nous conceptes com la qualitat d'aquestes feines i també el concepte de treballadors pobres, que malauradament s'ha donat en els darrers temps.
Sí, jo bé, vull començar per dir que supos que ha estat un lapsus de la senyora Pocoví apuntar que hi ha hagut reformes a nivell estatal que han contribuït en aquest escenari, no? Com a la reforma laboral, que vull recordar que tant Partit Popular com Vox varen votar en contra, igual que varen votar en contra de pujar el salari mínim interprofessional, no? Per tant, sí, estem en unes xifres molt bones, uns increments, com deia la senyora Pocoví, per exemple, en hoteleria d'un 5% i escaig, conveni que se va negociar a la legislatura anterior, però, malauradament, l'habitatge puja un 10%. Aquí hi ha un decalaix que fa que tinguem treballadors pobres. Tot i les millores que s'estan fent des de l'àmbit laboral a nivell estatal, les polítiques que se fan autonòmiques a nivell del que és l'habitatge són clarament insuficients. Abans de ficar-me en el tema de l'habitatge, que crec que és clau en aquest punt, m'agradaria dir-li a la senyora Pocoví que tant de contenció estan fent, però a comentar que ja no hi ha estacionalitat, sinó que ja tenim turistes tot l'any. Per tant, jo no sé aquestes mesures per mar, per aire i per tierra, quin resultat real numèrics estan tenint, perquè la realitat és que cada any tenim més turistes. Contenció no l'hem vist encara, Ventura, laborem en aquesta campanya. És cert que el tema de l'habitatge és un problema fonamental. I el que està passant és que el Partit Popular està vetant la possibilitat de tirar endavant iniciatives com la de fa uns dies de que no s'augmentés el lloguer a les persones que ara se'ls acabarà el lloguer, i mos trobem persones que pagaven 700 euros i que ara els hi demanaran 1.700, per molt que els hagi pujat el sou, per molt que tinguin unes bones condicions de feina, per molt que estiguin aquí donant tot per contribuir en el benestar de tots nosaltres i el bon funcionament de l'economia, està clar que la gent no se pot permetre comprar una casa. Clar, són coses que estan posant... El Partit Popular vota que no a Espanya, a les mesures que se fan, i les que fan aquí no funcionen, com a lloguer segur, que han estat 70 habitatges en 3 anys. Jo crec que tenim un problema evident.
Señor Rodríguez.
No, que hay un problema con la vivienda, es evidente. El problema es que la izquierda entiende que son los particulares los que les han de sacar las castañas del fuego a los poderes públicos para solventar el problema de la vivienda, y no es así. No son los particulares los que tienen que limitar sus rentas o no pueden sacar a los que desahuciar a los que no les pagan, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer los poderes públicos es invertir bien el dinero, modificar muchas normas absurdas urbanísticas y empezar a construir más, que es la manera de que la vivienda baje de precio, como así es como funciona el mercado. Dicho esto, evidentemente nos alegramos de que la encuesta de población activa haya reflejado una bajada del número de desempleados, pero insisto, si en la comunidad autónoma de Baleares hay 91.000 parados y en el conjunto de España, que por desgracia en el conjunto de España ha crecido, nos hemos vuelto a poner el 11%, hay 2.700.000, ¿por qué tenemos que seguir importando mano de obra? ¿Por qué tenemos que hacer procesos de regularización? Y además, ¿qué tipo de mano de obra contratamos? Evidentemente, no es mano de obra altamente cualificada. Son personas que vienen aquí a hacer labores de limpieza, de recogida de frutos en el campo o a servir unas cervezas. Este es el trabajo no cualificado de esta gente que viene. Y esta gente que viene, insisto, devenga derechos a educación gratuita, a sanidad gratuita, a ayudas sociales en el caso de necesitarlas, a paro si le corresponde y el día de mañana una jubilación. ¿Y qué haremos cuando toda esta gente se jubile? ¿Importar 20 millones de personas para que paguen las pensiones? Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y esto es algo a lo que ustedes no quieren atender. Mientras haya paro, no tenemos que importar más mano de obra, porque lo que hace es reducir las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores que ya están aquí. Y es que no entiendo cómo la izquierda puede defender el seguir importando mano de obra barata. Y cuando no es no cualificada, encima todavía peor, porque empezamos a importar médicos, sobre todo de Hispanoamérica. ¿Qué pasa? Que en Venezuela no hacen falta médicos, en Perú no hacen falta médicos, en Colombia no hacen falta médicos. No, pero no los traemos aquí ya formados y nos aprovechamos. Y nos parece fantástico y maravilloso. Yo, de ustedes, me lo haría mirar.
Senyor Pasteguer, i després fem una ronda ràpida perquè ja hi ha alguns portaveus que aixequen la mà també.
Sí, jo som una nota discordant a la lectura d'aquestes xifres. Ja ho vaig saber des del principi, perquè malgrat que, evidentment, mos alegrem que hi hagi més, vull dir que qualsevol persona que cerqui feina en pugui trobar, això, qualsevol persona, evidentment, està contenta d'aquesta situació, a nivell d'estructura de model econòmic, insistes, no és possible sostenir un model econòmic que necessites incorporació de milers de persones de nou treballadors cada any. No és possible. En un territori limitat, ja tensionat des del punt de vista habitacional, des del punt de vista de recursos naturals, des del punt de vista territorial, des del punt de vista de serveis públics. Per tant, no són unes xifres positives, perquè tornen a reflectir any rere any que necessiten incorporació de milers de persones a nivell de sosteniment del nostre sistema econòmic. I més enllà de que sigui graciós, no?, de que l'Estat, el PP, en faci una lectura negativa i pegui en el govern d'en Sánchez, però qui digui que és meravelloses aquestes xifres, quan diguin, bueno, són les mateixes, canvia l'òptica territorial, si van, però bé, que cadascú s'apunta les medalles que volen. Jo, medalles, la veritat és que no em vull cal, el que vull és solucions en els problemes que pateix la gent. I la realitat és que aquest sistema econòmic mos empobreix a passes agigantades. I en aquest sentit, jo vull posar una altra qüestió també damunt la taula, arran del que acaba de dir el senyor Rodríguez. Si de veres volem que els fluxos poblacionals minvin la seva intensitat, el que hem de fer tal vegada és deixar d'explotar els països emissors per enriquir-nos, que és el que fa Europa, que és el que fa Nord-Amèrica, i després se queixa de que la població va allà on pot aconseguir unes millors condicions de vida. I doncs no explotis el seu país, que és el que fan les empreses que després financien partit com Vox.
Senyor García.
Vamos, ya es lo último que me pasa.
No, si val, mirar...
Ya me dirá qué empresa nos financia, porque es que cuando uno lanza una cosa...
Podem mirar, els comptes de dissenso a veure quines empreses hi ha darrere finançant.
Ninguna.
A part de dobles públics, que són butxaca cada mes.
Ninguna. Cuando quiera, traiga usted las cifras, lo discutimos la semana que viene. Perfecto. Podemos hacer un monográfico.
La semana que ve venim.
Senyor García, escoltam aquesta darrera aportació i després continuem amb les preguntes.
Yo creo que los datos del empleo son consecuencia del modelo económico que tenemos, de prácticamente el modelo basado en el sector servicios, porque sí que ha habido una bajada del paro durante el año pasado, pero sí que ha habido también una pérdida de empleo durante el primer trimestre de este año, y el paro está por encima del porcentaje que hay en el Estado. Y aquí ha habido como consecuencia de la salida de la gente en la época de Navidad, que ha estado trabajando en el sector servicios, ha habido una subida del desempleo y ha vuelto mucha gente, pero no toda, a incorporarse en el sector servicios, en la hotelería y en la hostelería, porque se ha adelantado la Semana Santa. Pero el modelo económico, pues es un modelo que antes estaba basado en la temporalidad, se trabajaba cuando subía la temporada y se dejaba de trabajar, los empleos eran precarios, los empleos eran temporales, y ahora, bueno, pues ha habido una serie de medidas legislativas que se han impulsado desde el Ministerio de Trabajo, sobre todo. Y ahí pues se ha hecho una digamos que se ha dado una estabilidad a las plantillas, pero este modelo económico es un modelo muy intensivo en mano de obra, y además, independientemente de las subidas salariales o la mejora de las condiciones de trabajo que tenga la mayoría de la población trabajadora de las Islas Baleares que trabaja en el sector servicios, es que es imposible que cualquier subida salarial pueda hacer frente a la subida de la vivienda. Y esta subida de la vivienda no se produce como consecuencia de propietarios buenísimos que suben un poco el alquiler, se produce como consecuencia de que hay mucha gente que tiene muchos inmuebles y los inmuebles están en pocas manos, y esto produce especulación.
Queden només 4 minuts. La primera que demanava la paraula és la senyora Suárez. Si són vostès molt concrets en el temps, poden fer una reflexió breu respecte a tots els temes que hem abordat.
Sí, gràcies, Marta. Miri, jo el que volia comentar és que m'estranya que el senyor Rodríguez no entengui que hi ha un atur que és estructural i que sempre hi serà, i que hi ha majors de 55 anys o majors de 66 anys o majors de 60 anys, perdó, que no se poden incorporar a la construcció o a la hoteleria amb uns horaris i amb uns llocs de feina que necessiten d'unes condicions físiques determinades. Per tant, hi haurà sempre un atur estructural que no se pot posar com a argument a l'hora de dir que no pot venir gent de forma. I després volia comentar, jo crec que hi ha un tema que és fonamental, que és que el Partit Popular, d'una vegada per totes, acordi declarar les Illes Balears tensionades des del punt de vista de l'habitatge, perquè si no, tot allò que podríem estar fent per millorar les condicions no s'està fent.
Senyor Pocoví.
Sí, veig que la senyora Suárez està insistint en el tema de l'habitatge i és realment un greu problema l'accés a un habitatge. Però li record que les polítiques dels 8 anys de la senyora Armengol varen ser 0 en matèria d'habitatge. 0 en matèria d'habitatge. I ara just el que vostès proposen és declaració de zones tensionades quan ha fracassat a les comunitats en els territoris allà on s'han aplicat. Tornant en el tema que mos permet avui, dir que Balears és líder en ocupació en tot l'estat espanyol, i els salaris estan molt per damunt la mitjana europea. Estem xerrant de qualitat, de llocs estables de feina, i en aquest sentit hi fa feina el govern. Recordar el pla d'ocupació de 2026-2028 adreçat a un mercat estable, mercat laboral més estable, dirigit a treballadors, a col·lectius més vulnerables i a sectors determinats. Sens dubte, una peça clau, diríem, és la conciliació laboral entre vida familiar i el món laboral. Recordem que Balears té la llei de conciliació pionera aquí a l'estat, en el nostre estat espanyol.
Senyor Rodríguez.
Simplemente apuntar que el paro estructural o el pleno empleo se habla cuando ronda entre el 3 y el 5% de paro, no el 11%, por supuesto. Y aparte, insistir, por favor, al señor Apesteguía, que me encantará saber qué empresas nos financian, porque yo no tengo constancia de ninguna.
No, mire, empresas como, por ejemplo, Eulen, empresas como Ser de Néstor Koplovic, empreses com ser de Villarmir...
Però és que és falso.
És a dir, és veure que no era a través de Dicenso, amb això m'he equivocat, a través de Ateoir, i és conegut...
Ateoir no tiene nada que ver con vos, no, por no, Dios. No, no. Por Dios, nada, nada que ver.
En qualsevol dels casos, vostès són
de molt independents
d'Ateoir i sabeu que totes aquestes empreses casualment són les que propicien el model econòmic que mos empobreix
tothom. Però no puede usted lanzar falsedades no, d'este de calibre quan Ateoir no tiene absolutamente nada que ver con vos, tothom, ni estructuralmente, no, ni personalmente, ni de ninguna manera.
No,
tothom
ho sap, que se duen fatal i que no coincideixen en absolutament
quan res. Quiera se lo demuestro.
Però, no, no, és que no té cap tipus d'interès en la seva relació amb Ateoir.
No, no, bueno, pues entonces no nos acuse de lo que no es.
Però no, la gent, no poden... gent en qualsevol cas sap exactament la relació que vostres tenen amb Ateoir i en la coincidència no només programàtica, sinó també estratègica. Va. I que la gent jutgi si vostres tenen no, no,
como su relación con Bildu, que es como estar asociado con los terroristas.
De moment, se'ns esgota el temps per aquest debat paral·lel.
Hi ha empreses que pressionen a cert partit polític perquè s'haguin a terme algunes mesures polítiques i està perfectament comprovat. I el president del seu partit va sortir fa dues setmanes a denunciar-ho en els mitjans de comunicació, també desmantellant el senyor Lecén.
Sense temps. Moltíssimes gràcies pels representants parlamentaris per aquest debat, per aquest temps de tertúlia, però se'ns esgota. Notícies i continuem tot d'una.